Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia, us parla la Tina Forest. Continuen les revisions tècniques per garantir l'estabilitat i continuïtat vital del pi d'en Xandri després que aquest dilluns en caigués una de les branques. D'una banda, es manté tancada la zona perimetral per poder accedir amb seguretat a l'arbre. També s'està fent una revisió exhaustiva del sistema de puntals que el subjecten, ja que l'estructura ha quedat descompensada. Ara es vol analitzar la capçada i les branques superiors per descartar riscos imminents, així com possibles moviments interns per la tensió generada per la caiguda. A més, estudiarà un pla de gestió del pes que podria incloure podes selectives anuals o biennals per alleugerir la càrrega de la capçada, especialment després de períodes de pluges intenses que incrementen el creixement de massa verda. Paral·lelament, es farà una revisió per descartar malalties, tot i que fins ara no se n'han detectat indicis. Aquestes accions se sumen a les revisions periòdiques de vigor que ja realitzen. Nou accident a la carretera de la Rabassada entre un cotxe i una moto. El passat dissabte, el Servei d'Emergències Mèdiques va rebre una trucada uns minuts abans de les 9 del vespre avisant que s'havia produït un xoc a l'alçada de la Font Groga. El motorista va acabar sobre el sostre del cotxe després de l'impacte. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 5 ambulàncies. Un dels implicats va ser traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron en estat greu, mentre que l'altre va poder ser atès i donat d'alta in situ. Pels amants del món del doblatge, avui a Cugat Mèdia podeu llegir una entrevista amb una de les veus més conegudes del sector al nostre país, José Posada. Ell és la veu habitual d'actors com Matt Damon, Adam Sandler o Jude Law, entre d'altres, i ha treballat en moltíssimes sèries i pel·lícules doblades en català i castellà. Entre d'altres, ha posat veu a personatges tan famosos com el de Chandler Bing a Friends i més recentment a Deadpool. Posada ha passat pels estudis de Cugat Mèdia per parlar sobre la professió, com funciona, com ha decidit dedicar-s'hi i com veu la situació actual del doblatge en català. La podeu recuperar sencera a www.cugat.cat. I en esports, la selecció espanyola femenina d'hoquei d'hierba ha aconseguit la medalla de bronze a l'Eurohockey, celebrat a Alemanya. Les Red Sticks, amb quatre jugadores del júnior, Laia Vidosa, Berta Serraima, Tere Lima i Jana Martínez, van necessitar els shootouts 2-1 per superar Bèlgica i fer-se amb la medalla de bronze després d'acabar els 60 minuts reglamentaris amb empat a 0. La santcugatenca Laia Vidosa va tenir un paper destacat en anotar un dels dos gols als shootouts. I bronze també per la selecció masculina, després de superar França per 2-0 en la lluita pel tercer lloc en la competició de l'Eurohockey. Entre els jugadors que s'han penjat la medalla hi ha el santcugatenc Bruno Font. I fins aquí aquest butlletí. Més informació d'aquí una hora.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
La ràdio amb samarreta.
La Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, celebra aquest estiu la 40a edició del seu curs d'estiu. La cita, que tindrà lloc del 3 al 9 de juliol a la Unió Sant Cugatenca sota el títol Un nou desordre mundial, analitzarà les causes i conseqüències de l'auge de l'autoritarisme, la repressió dels moviments socials i el retrocés en drets humans. Avui, a Faves Comptades, en parlarem amb l'Ares Perceval, directora de la Unipau, i la Neus Sotomayor, presidenta de l'entitat. Molt bon dia, benvingudes.
Molt bon dia. Moltes gràcies.
Aquest any ho dèiem, tot i que la Unipau té 41 anys. Se celebren les 40 edicions d'aquest curs d'estiu. Què significa per vosaltres arribar a aquesta fita i com ha evolucionat durant aquestes 4 dècades aquesta institució ja d'entrada d'estiu, que és el curs d'estiu de la Unipau a la ciutat?
Sí. Home, per nosaltres fer 40 anys o 41, depèn, 40 edicions i 41 anys, de fet és un orgull, no? Perquè com a entitat estem tot aquest temps i som una entitat consolidada i podem treballar bé, està molt bé, però és una pena que haguem d'existir, no? Seria molt millor haver desaparegut perquè no fos necessari. Ja que hem de ser, doncs continuem treballant per educar per la pau, no? Per fer de la pau un objectiu en les nostres vides, no? Perquè tots pensem que hem d'estar implicat en la construcció d'un món millor, perquè si no, no ho aconseguirem, perquè això es fa entre tots.
I déu-n'hi-do en quin context arriba aquesta 40a edició del curs d'estiu de la Unipau. Precisament el títol d'enguany és aquest, un nou des, entre parèntesis, ordre mundial. Gairebé es fa evident, no? Però quins elements us han portat a escollir aquest tema i per què ha volgut posar sobre la taula aquesta proposta enguany?
Continua, jo, tu.
Sí, continua.
Bueno, de fet, sempre hem procurat a la Unipau tractar un tema que estigués a l'ambient, que estigués, no?, que ens preocupés en general a la població, que fos un tema del dia, no?, un tema que estigués al món. I clar, la situació de l'actual, ja l'any passat, al setembre, quan vam, o al juliol, quan vam començar a pensar quin seria el tema d'aquest any, ja es preveia que el món està canviant i que està canviant, com diu de fet a la conferència inaugural, no?, d'aquest món bipolar que estàvem acostumats, a un món multipolar en el que hi ha molts més actors. Per altra banda, estàvem veient com hi ha un retrocés de drets que és evident a la societat, com hi ha aquesta alça dels discursos d'odi, de l'ultradreta, no?, com també els poders ególatres, no?, de personatges com Trump, com Putin, com Zelensky també, com Netanyahu, no?, que persones que concentren molt poder i que estan marcant aquest avanç cap a aquesta situació de desordre, de por i de violència. I per això vam pensar en aquest programa, que és una mica d'anàlisi de la situació actual i de veure quines escletxes d'esperança n'hi ha.
Aquest nou desordre, que malauradament ja no és gaire nou, que ja ens comença a venir una mica de lluny, no?, i que any rere any es va desordenant encara més.
Sí, preteníem això, no?, vull dir, una mica explicar què està passant, perquè les coses també van molt ràpides, no?, i coses que no semblaven possibles fa 6 mesos, de sobte amb Trump ja són possibles, discursos que creiem que ja havíem superat i que tornen a estar a sobre la taula, ja no només fora, vull dir, aquí, vull dir, a l'estat espanyol s'estan posant a sobre la taula uns discursos que són retrocessos de drets, i llavors creiem que era important, no?, com diu la Neus, ficar sobre la taula i explicar, o bueno, intentar explicar en una setmana què està passant al món.
Quin paper creieu que juga la Unipau? La Neus ho deia, no? Tant de bo que la Unipau, tot i que és una entitat molt consolidada, ja no existís, no hagués calgut que fes aquests 40-41 anys, perquè això voldria dir que no necessitem una gent que creï una, no?, que ajudi a construir una ciutadania d'alguna manera més crítica i més compromesa per la construcció de la pau. Com que no hem arribat malauradament a aquest punt, quin paper creieu que juga la Unipau, i sobretot a través també d'aquest curs d'estiu, per construir aquesta societat que sigui crítica i que treballi per construir un món que estigui basat en la pau?
Clar, de fet, tu mateixa ho has dit, no? El nostre objectiu és això, és crear consciències crítiques, crear consciència de la realitat al món. I de fet, nosaltres l'únic que posem, que fem, és posar les condicions perquè això sigui possible, no? De fet, en una setmana, com deia l'Ares, intentem, perquè només intentem, explicar una mica la situació del món, i el que fem és, pues, això, crear un espai on intentem fer possible això, no?, on convidem a persones expertes que poden parlar, on podem crear espais de debat i d'anàlisi amb la que la gent que participa en el curs també tingui veu, per això, per anar a crear consciència crítica. De fet, la Unipau fem fonamentalment el curs d'estiu, però també treballem abans, no? Treballem en projectes d'educació amb més joves, que no és el que farem aquest juliol, però tenim un treball de base durant tot l'any per fomentar això, no? Per facilitar la creació d'aquest tipus de consciència.
És difícil organitzar un curs d'aquestes característiques, hi ha més d'una vintena de ponents, tenint en compte més la velocitat a la que canvia la geopolítica, sobretot en el context polític i econòmic que vivim a l'actualitat. No ho sé, m'explicava la Neus, no? Comencem a treballar gairebé el juliol o tornant de vacances al setembre. Buf, però és que l'actualitat avança un ritme de vertigen. Suposo que el repte és majúscul.
Sí, això l'Ares
Sí, no, no, cap a l'octubre, novembre, desembre ja tenim el programa amb els temes. També tenim en compte el que dius tu, no? que van canviant, però els ponents també ho tenen molt clar, perquè com que és a la seva àrea d'expertís i és de lo que saben i de lo que estudien, també ells mateixos van fent actualitzacions, però això ens ha passat sempre, no? Vull dir, amb temes concrets que van evolucionant, els mateixos ponents ja saben que han d'actualitzar la conferència que faran, però com que és de lo que parlen o de lo que saben, no és tan complicat. Sí, a nivell logístic és gran, però jo crec que com que portem tants anys fent-ho, està bastant estructurat i també, vull dir, el treball que fem amb la Unió ara també ens facilita molt a nivell d'organització. Amb l'Ajuntament de Sant Cugat tenim una relació molt estreta també, i jo crec que això també facilita a nivell logístic i organitzatiu.
De fet, el més difícil al final és definir el programa, sí, no? I definir quin és el contingut i descartar tot allò que no hi cap, perquè que podríem dedicar-hi un mes. No, però això ara és amb el grup de treball, ja es va conformant, no? Comencem pensant entre tots el tema i a partir d'aquí
anar definint, sí, no? Sí. Suposo que també un altre dels reptes és abordar aquesta temàtica des de perspectives globals, no només eurocèntrica, amb temes tan diversos com la repressió dels moviments socials, la desmobilització, retrocés de drets humans, qüestions laborals, d'habitatge, violència de gènere, no? Com es construeix aquest equilibri?
Una mica sobre la marxa, i intentem sempre ficar la pota al sud global. Ara, per exemple, torna a venir el Dagó, que jo crec que ja és un àcido, que ens parlarà sobre el paper del sud global en el món actual, amb les, no? Vull dir, de la part més d'alternatives, però també de seguir amb el patró capitalista, no? Uh-huh. I després també tenim la sort de que hi ha una defensora de drets humans aquí a Sant Cugat,
Edipcia Dugó,
l'Edipcia, no? I que ens parlarà sobre el retrocés de drets a Centroamèrica, que crec que ja érem al Salvador amb el que va passar la setmana passada, es van contagiant, però que no estem tan lluny aquí. Vull dir que els discursos cap a la cooperació o cap a l'educació per la ciutadania global aquí no estan als nivells, evidentment, del Salvador, però que ja comencen a fer passeig de formigueta. Llavors jo crec que tots els temes són, no, globals, locals, i que tots són interconnectats, o sigui, es connecten. Llavors no és fàcil fer aquesta connexió.
Parat de programa, de temàtica, l'altre són els ponents, no? Que també s'intenta fugir també d'aquesta veu una mica eurocèntrica que a vegades tots tenim, que ens mirem la perspectiva des d'allà on som. Hi ha gent d'arreu del món, també hi ha gent de professions diverses, periodistes, activistes, acadèmics, youtubers. És difícil també triar aquestes veus per aconseguir aquesta pluralitat de les mirades?
Jo crec que, bueno, aquesta ens ha sortit un pèl acadèmica, però perquè també el tema ho era.
Està compensat, jo crec que hi ha
bueno,
tot.
Sí, però, sí, tenim això, tenim fins i tot un youtuber, que jo crec que és important també pels públics diversos, no? I arribar també a diferents franges d'edat i això. Però jo crec que es fa sobre la marxa. Segons el tema que tractem, no intentem... O sigui, no es fa de manera molt... O sigui, sí que intentem paritat de gènere i intentar una mica de que no es... Vull dir, de sortir de la blanquitud també, però es fa com es pot.
No, però el tema de compensar món acadèmic també amb altres mirades, món activista, també és important, perquè no estaria bé ni tot acadèmic, perquè igual seria massa dens, o perquè igual també hi ha, per exemple, en temes de retrocés de drets, doncs és més fàcil que parli algú que ho està visquent, no? Però en qüestió d'anàlisi geopolítics és important també la mirada acadèmica, que
són mirades i experiències que es complementen,
sí,
no?
Sí.
La mirada internacional també és molt present al curs. Hi ha sessions dedicades a l'Amèrica Llatina, a l'Àfrica, a l'Àsia, també a Europa. Per què creieu que és tan important tenir aquesta mirada, una perspectiva global, per entendre el moment en el que estem vivint?
Perquè jo crec que ja ha arribat un moment que el global és local i el local és global. A nivell de... en qualsevol, de qualsevol tema, està tot interconnectat, a nivell de consum, de drets...
Sí, allò de la papallona.
No? Sí, exacte.
L'efecte papallona.
Total, jo crec que és ara mateix no es pot parlar... O sigui, tot està interconnectat i hem de veure també què està passant en altres indrets a nivell d'emmirallar-nos, però també a nivell de què estan, o sigui, tant, què estan fent bé com què estan fent malament per fer-ho diferent aquí o igualar, però crec que és que tot està interconnectat ara mateix.
El curs aborda, ho dèiem, la repressió, la desmobilització, retrocés en drets humans. No sé si creieu que estem en un moment especialment crític.
Jo crec que
sí.
M'agradaria pensar que no, però jo tinc la sensació que sí que estem en un moment crític. Per exemple, des de la perspectiva de la Unipau, o sigui, deixant ara de banda altres discursos, el discurs de la seguretat i de la militarització està creixent i s'està assumint com una cosa inevitable.
De fet,
no?
Ja té un impacte amb un compromís d'un augment del pressupost en defensa de l'Estat espanyol.
I fa temps, no?, que anem sentint això, i com que és inevitable augmentar el discurs d'augmentar la seguretat, com si la seguretat humana depengués de les armes, no? Quan tots sabem que no és així. Quan tots sabem que cap guerra soluciona per les armes, que al final o s'acaba amb uns acords de pau o amb un treball de pau o no s'acaben, i que la seguretat de nosaltres mateixos no depèn de les armes, depèn de si tenim vivenda, si tenim educació, si tenim sanitat, si tenim, bueno, tot allò bàsic necessari per garantir una vida digna, no?
Claro,
I en canvi aquest discurs s'està assumint com que és que és així i no hi ha res a fer.
I hem de fer passeig de formigueta per anar ficant un altre discurs, una altra narrativa sobre la taula, no? Vull dir, la von der Leyen amb el seu kit de supervivència, ja amb l'apagón la gent ho deia com ja assumit, no?, de la necessitat de tenir aquest kit de supervivència com si la guerra ja fos inevitable. Sí. Llavors és molt necessari aquests espais on hi ha altres discursos sobre la taula. Però també hem de dir que hem intentat anar ficant, perquè sempre ens passava el mateix, que l'última conferència era l'alternativa o l'esperança o la llum, i hem intentat anar ficant algunes alternatives, pues, no? Fem una taula rodona de consum, habitatge i treball diferent, també fem un taller sobre l'aigua i com fer-ho comunitari i combatir la mercantilització. Llavors, hem intentat anar ficant, o l'últim dia, per exemple, que parlem sobre defensar la terra o altres maneres d'organitzar-nos des de la ruralitat, no? Llavors, bueno, sí, està molt malament, però sí que intentem ficar un pèl d'esperança.
Justament és el que us volia preguntar, si encara podem parlar d'esperança o de resistència col·lectiva també davant d'aquest context global, perquè entenc que el curs d'estiu també vol ser, des de l'anàlisi i des del rigor, no?, parlar d'aquestes alternatives al sistema actual, que al final el sistema és una decisió, però d'alternatives n'hi ha d'altres.
Això és un missatge que ens va deixar l'Arcadi i que hem de recordar sempre. Que no podem perdre l'esperança, que estem obligats a no perdre l'esperança i a buscar sempre una alternativa positiva a qualsevol, no?, a qualsevol situació de risc, de conflicte que visquem.
Perquè si no també és paralitzant, no?
Sí.
Vull dir, si parlem, vull dir, el món està malament, però si no busquem alternatives o no busquem llums, la gent està molt cansada i és paralitzant, i jo crec que això no és positiu tampoc.
Hi ha, entre els ponents, hi ha experts que trobem als cursos de la Unipau, que són recurrents, abans ho deia l'Ares, ara em ve al cap també la Carme Coromina, que és encuadetenca i investigadora del CIDOP. Com ens ajuden aquests experts a entendre què està passant i també fer una lectura crítica d'aquestes situacions tan complexes que a vegades des del dia a dia no podem asseure'ns i pensar i reflexionar sobre la seva implicació?
Sí, jo crec que és la feina de la Unipau, bàsicament, no? I també donant el que deia la Neus d'intentar portar les temàtiques que la ciutadania tenen interès, també ho estem fent durant tot l'any. Sí, ens hem adonat, doncs, temes com Palestina o temes com Orient Mig, la gent té ganes de... Hi ha temes que són molt complicats i que si no tens l'espai o no tens el temps de ficar-te a internet i llegir-te els 200 milions de papers, no?, que hi ha, perquè no és la teva feina o no és el que et dediques, la Unipau dona aquest espai d'una persona que en sap, que ha fet aquesta recerca i que et dona la mirada crítica cap a aquests. Jo crec que és la Unipau precisament intenta aportar durant tot l'any, no només el curs d'estiu, aquests espais de debat, de reflexió.
Sí, i de fet, no, la gent del CIDOP ens ajuda molt perquè els convidem sempre i sempre estan disposats, no? Tant l'Òscar Mateos com l'Eduard Soler, com
perquè l'Òscar Mateos vindrà a fer la presentació al curs d'estiu el 4 de juny, que ve a parlar del Congo. Sí, sí, són habituals de la Unipau.
O periodistes també.
A part de les conferències, també hi teniu aquest espai, les taules rodones que parlava l'Ares, el seminari, el videofòrum, permeten també ser aquest espai, més enllà d'aprenentatge a través de l'escolta dels experts, de poder intercanviar opinions, inquietuds, matisos, a tot plegat?
Sí, jo crec que aquesta també és una de les característiques que hem buscat sempre a la Unipau, no? Que no només hi hagués el temps d'escoltar les conferències, sinó que hi haguessin espais de convivència on tothom pugui compartir les seves opinions entre els participants, però fins i tot amb els ponents, no? I que permetés això, una altra manera d'apropar-te i d'entendre més, no? Perquè si tens espais com més informals de reflexió, també t'arriba més, no? Llavors, aquests últims anys, un parell de tardes hem posat això, una activitat com més
interactiva, per dir-ho d'alguna manera, no?
Malgrat que cada dia, per exemple, cada dia destinem una estona llargueta a l'esmorzar perquè ens permeti això, no? Espai d'intercanvi.
Sí. Hi ha algun dels dies, alguna de les ponències que creieu que sigui especialment destacada o de fer la gràcia està en l'equilibri de totes les jornades?
Jo crec que sí, no? que és l'equilibri, no? Sí. I la manera aquesta holística de veure... És cert que aquest any el tema era gegantí i que acotar-ho ha sigut molt complicat, però jo crec que toquem una pinzelada, no? de quasi totes les, no? Parlem sobre drets, parlem sobre discursos, parlem de geopolítica, d'economia i de recursos naturals. Jo crec que és l'equilibri de tot, no?
Les inscripcions ja estan obertes.
Sí.
De fet, no ens hem entretingut de repassar el programa activitat per activitat perquè la gent ja el té al seu abast.
Sí,
entrar al web de la Unipau i podrà veure cada ponent, cada títol de cada ponència i un resum. Qui es vulgui inscriure, com ho ha de fer?
Hi ha un enllaç amb un formulari a la web i ja està.
Fàcil.
Sí, i si no el mateix dia poden venir i inscriure's allà mateix.
Quina resposta espereu de la ciutadania? No sé si hi ha algun col·lectiu que sigui a vegades més difícil d'arribar. M'imagino, per exemple, la gent jove, que tothom li costa.
Sí.
Tot i que seria molt interessant, justament, tot i que feu també les activitats educatives que tenen l'altra via.
Sí, els joves. Però també jo he de dir que des de fa alguns anys ho gravem amb molt bona qualitat i ho pengem al YouTube. Llavors, a nosaltres ens agrada que la gent vingui presencial perquè és diferent, no? Vull dir, l'experiència. Però és cert que després al YouTube els vídeos tenen bastanta sortida. Llavors, clar, nosaltres recomanem venir perquè...
L'experiència vivencial és diferent,
sí,
no? Més de poder compartir en espai amb altres persones...
Home, jo crec que el YouTube està molt bé, el canal YouTube de la Unipau tens totes les conferències
de
tota la vida, quasi, però està molt bé, quasi bé, per després quan busques una informació concreta, no? per refrescar, per recuperar una conferència, però seguir tot el curs és molt més ric si estàs allà i si pots compartir amb els altres participants i amb els ponents que estan a la base de tothom.
Exacte, fer preguntes,
Doncs tothom convidat a aquesta quarantena edició del curs de la Unipau, serà del 3 al 9 de juliol, digues.
No, només una petita cosa.
I tant.
Aquest any tornem a repetir amb la companyia Minimíssima, que farà la clausura, que fa una actuació poètico-musical com a resum de tot el curs i que serà a la 1:15 del dimecres a la Unió. Res, vull dir que és preciós i ho recomano moltíssim.
Una molt bona manera, no?, per acomiadar el curs d'estiu.
La veritat és que és preciós.
És preciós, sí, sí. Parlant del YouTube, la de l'any passat està gravada i està penjada, si algú té curiositat.
Doncs
però
mira,
animem,
per anar fent tastet.
Exacte, per anar fent tastet, però animem molt perquè és un... El Gerard ho fa preciós i és una molt bona acta de clausura.
Sí. Doncs tot un convidat, al curs d'estiu de la Unipau, ja us hi podeu inscriure, teniu tot el programa al web de la Unipau, 20 ponències, que no us podeu perdre. Moltes gràcies, Neus Arés.
Moltes gràcies
per posar-nos veu.
Ràdio amb samarreta.
L'entitat sardanista de Sant Cugat celebra aquest any el seu 25è aniversari, un quart de segle dedicat a preservar i difondre la sardana a la ciutat. Al setembre tindrà lloc el 50è aplec de la sardana, una fita per posar en valor la feina de totes les entitats que han mantingut viva aquesta tradició al llarg de les dècades. I per parlar-ne, avui ens acompanya l'Elvira Anglès, que és presidenta de l'entitat, amb qui recordarem la trajectòria de l'entitat i coneixerem els reptes que tenen per al present i també per al futur. Elvira, molt bon dia.
Bon dia.
Ara dèiem, l'entitat sardanista Sant Cugat celebra aquest any el 25è aniversari, però no és la primera entitat dedicada al món de la sardana Sant Cugat, perquè en la trobada del 10 de maig sí. Vau posar en valor la feina de les entitats que us han precedit, no?
Sí. Mira, o sigui, hi va haver una entitat que és la que va començar a fer el primer plec. Això va ser l'any 1966. Era Agrupació Sardanista de Sant Cugat. Van fer 6 o 7 plecs i després van plegar. I van estar 2 o 3 anys sense haver-hi plec. I després va venir una altra agrupació sardanista, que aquesta va continuar. Si havien fet 6 aplecs, doncs van començar a fer el 7è, el 8è, etc. I també va passar uns anys i llavors va haver-hi, en aquesta segona etapa, hi va haver també el grup muntanyenc, que va fer una secció que en deien de folklore, i també algun any, com a mínim un any, van fer ells l'aplec. I després també a l'Esbar. L'Esbar també va intervenir en aquesta segona agrupació. Ha sigut...
una barreja, diríem.
Sí, una barreja. No està ben situat o ben definit com va estar exactament, perquè l'Esbar també, jo sé que hi va participar en alguna plec, que es va cuidar de fer-ho. Total, que també aquesta entitat va deixar de fer els aplecs i no hi havia entitat. I l'any 2000 es va constituir la nova entitat sardanista de Sant Cugat 2000.
I com neix l'entitat sardanista?
Doncs neix aquesta última entitat perquè l'Ajuntament, pel que tinc entès, perquè en aquell moment jo no en formava part, neix des de l'Ajuntament, es demana a veure si hi ha un grup de gent dintre dels sardanistes que hi havia en aquell moment interessats en portar l'entitat. I van sortir 4 persones, que són el Jaume Rodés, la Isabel Mateu, la Roser Mussons i el... espera, que no me'n recordo. Bueno, eren dues parelles, dos, i llavors van constituir l'entitat. I així va anar. I després d'aquesta entitat, quan va plegar, diguéssim, el president, doncs va passar a una altra persona, va passar a la Laura Tubau, va ser la presidenta, després va passar el Josep de les Sardanes, i el Josep Miró. I després va passar la Georgina, que era molt jove, i després ja vaig passar jo. Jo sóc, nosaltres, la junta que tinc actualment, som des de l'any 2018.
Des del 2018, l'entitat es constitueix...
L'entitat es va constituir
el
2000, uh-huh. Però hi han hagut diferents juntes i la junta actual és del 2018. i seguim fins ara. Ara l'any que ve hem de demanar als socis a veure si algú es vol presentar, perquè ja farà uns quants anys que hi som.
I
a veure
quan es crea, diríem, la tercera entitat dins de la història, sí, l'entitat sardinista, hi ha gent, o s'incorpora gent que formés part de les anteriors entitats?
De les anteriors entitats han quedat alguns socis, però formar part de la Junta no exactament, eh? No, ja és gent nova, gent nova.